Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Quatre minuts passen de dos quarts d'onze del matí, arriba el moment, mantenim la tertúlia esportiva, arribarà amb un canvi horari, però que continuarà la graella del Sant Cugat a fons. I anem a saludar els tertulians que repeteixen també aquesta temporada. Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Manel Delgado, bon dia.
Bon dia, Carme.
I el Josep Maria Planas, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
I estem esperant encara alguna nova incorporació. Us he d'avisar que la setmana que ve, a partir de la setmana que ve, s'incorporarà puntualment també Ricard Vicente, de Radio Marca, periodista.
Bé.
Aquest matí l'hem saludat, vindrà divendres
molt, molt bon amic.
O sigui que encara serem més a compartir. Molt bé, doncs nosaltres comencem la temporada, podríem dir que més tard respecte de l'inici de la Lliga, que ja hem pogut veure alguns partits i per tant ara podem parlar de les primeres sensacions del primer que hem vist a la competició domèstica. No sé com esteu veient aquest començament de Lliga, després si voleu ja parlem de Champions, però a la Lliga com esteu veient? Ara saludem a l'Àlex també, l'Àlex Massana, que s'acaba d'incorporar. Àlex, molt bon dia.
Ja saps que a mi m'has d'avisar una miqueta abans.
Un mes abans?
Sí, perquè la tertúlia comença un quart i jo arribo.
Per e-mail certificat al Consell de Recibo, si no, no.
Molt bé, doncs estem al començament. I com a començament que estem, parlem de l'inici de la Lliga. Com ha arrencat aquesta Lliga? Canviat de patrocinador?
Jo veig que la Lliga ha arrencat com va acabar. Amb el Barça i el Madrid forts, independentment de l'errada de Luis Enrique en el partit contra l'Alavés, perquè el que no es pot fer són 7-8 canvis de cop. Tu pots fer un equip inicial amb 3 canvis, amb 3 rotacions, una per línia, i segons vagi el partit després pots fer 3 canvis més, has fet 6 rotacions segons vagi el partit, fer-ho de cop. Però això ja ens té acostumats a Luis Enrique, fer aquesta jugada cada temporada i al partit cada fa. Però a més, veig que serà una lliga a dos equips una altra vegada, i a lo millor l'Atlètic de Madrid s'hi posa, però no sé com, hem de veure l'evolució. El Barcelona el veig molt fort si fa l'alineació com Déu mana. Si fa l'alineació com Déu mana, amb petites variacions, el veig molt fort. Després veurem al cap del temps si hi ha lesions o hi ha expulsats o hi ha interferències arbitràries.
Però aquest any, Josep Maria, no ens podem queixar, que hi ha fons d'armari.
És la gran sort que té el Barcelona.
No, ho dic perquè com dius de fer les alineacions com Déu mana,
sí,
què
no,
passa, que hem de posar els 11 de sempre?
No, el que passa és que hem de fer un equip titular, 3 canvis, un per línia, si vols, per fer les rotacions, però és que els canvis ara els tenim,
a veure,
que abans no.
Estic en desacord.
Jo també.
Vinga, d'això es tracta.
A veure, amb el Luis Enrique se'l pot criticar per coses, bueno, tothom se'l pot criticar, no? Però de totes formes, per l'alineació que va fer, no se'l pot criticar. Sí i no. Sí, en el sentit de que se'l pot criticar perquè el que dius tu, de molts canvis de cop i així. I no perquè davant l'Alavés, qualsevol jugador que surti de la plantilla del Barça, qualsevol alineació que facis, ha de guanyar.
Sí, però...
està obligat a guanyar. I si no guanya, és que ja no hi ha tan bon fons d'armari.
No
estic jo estic d'acord, el que passa és que...
Sí, estic d'acord i no.
Sí, si ho fas... però no, perquè jo crec de que tu pots treure una alineació i has de guanyar l'Alavés, però tenen en compte que venien molts jugadors que no havien jugat mai al Barcelona, molts jugadors que no havien fet 2 entrenaments amb el Barcelona, que les formes de jugar i la forma d'entendre's al camp no és la mateixa. Vull dir que jo crec que ha d'haver-hi una base. Això es pot fer, potser, dintre de 4 o 5 mesos. Que tots els jugadors tindran...
I dos, jo crec.
I podria passar el mateix, Josep Maria, no és cap garantia.
Però ja seria més difícil.
Jo crec que un cop els jugadors s'adapten al sistema, l'entrenador ens ho dirà. Quan un jugador arriba a un equip nou, s'adapta a moltíssimes coses, que es van aprenent progressivament. Quan el mes de setembre arribes, tens menys que el mes de desembre, quan portes X entrenaments. Si fas els 6 canvis al desembre en un partit contra el Leganés que tenim aquest el
dissabte,
no crec que hi hagi cap mena de problema. Si fas 6 canvis quan es guanya sense problemes, si no hi ha una sotragada forta, si fas els 6 canvis amb jugadors que portaven dos o tres entrenos amb l'equip, els conceptes costen més d'assimilar i costa més que l'equip rutlli, i va passar això.
Però tot i així, amb l'Alavés se l'ha de guanyar i amb el Leganés se l'ha de guanyar. Jo no dic que això es pugui fer davant d'un Espanyol, davant d'un Sevilla, davant d'un Betis, davant d'uns equips ja consolidats, però davant d'uns equips
que... Què va fer l'Alavés al camp de l'Atlètic de Madrid, en recordança? Que va ja, empatar però... de milagre quan anava guanyant.
Però és igual, però ha de guanyar, Barça, ha de guanyar.
No, però s'ha de tindre els esquemes muntats.
Això que està l'entrenador està callat.
Sí, no, interessa que...
No, a veure, jo crec que una mica del que s'ha dit estic d'acord una mica de tots, no? I perquè és veritat que els canvis són canvis. Aquí hem assimilat un concepte que és més periodístic, que un canvi és un reforç. Ja veurem si és un reforç. O sigui, a vegades que no, canvis que no són reforç, i això està ple, vull dir, a vegades canvies un jugador amb la sana intenció de millorar una línia, de millorar una posició que sembla que al llarg de la temporada anterior ha estat una mica feble en segons quins moments, i després per una raó o per una altra allò no acaba sent un reforç, acaba sent més un fracàs que un reforç, no? O més una debilitat que un reforç. Per tant, aquest axioma periodístic, que és molt, molt periodístic, de que el canvi implica reforç, ja veurem, ja ho anirem veient al llarg de la temporada. Després és cert que un jugador que ve d'un sistema de joc diferent, d'uns conceptes d'atac i de defensa, de posició en el camp, de relació, de comunicació amb els companys, que acaba d'arribar pràcticament, que encara està aterrant i que s'ha fet les fotos de la presentació fa poca estona, difícilment pot rendir com un que ja fa temps que està. I per últim, jo crec que el tema de la diferència que hi ha de qualitat en tots els nivells, entre qualsevol jugador de la plantilla del Barça i qualsevol equip de primera divisió excepte el Real Madrid, és evident. Per tant, és exigible que l'equip funcioni, sigui qui sigui el que estigui. Què passa? Que com tot és un grup i els grups triguen a agafar l'engranatge necessari per rendir.
Seguiu el Barça habitualment, però hi ha qui pateix més que altres. Jo no sé si aquest any més d'un s'haurà de prendre una pastilleta pensant a la porteria.
Jo crec que no.
No pateixes, no. Josep Maria?
En cap línia pateixo. Primera, tenim el Ter Stegen, que sempre l'he defensat perquè crec que és un gran porter. Tindrà els seus fallos, com els va tindre el Castilla, com els va tindre el Buffon, com els ha tingut el Neuer, tots tenen els seus fallos, però serà un gran porter, serà un gran porter. En defensa tenim l'Umtiti i el Digne, que per mi són grans reforços. De fons d'armari, però ja veurem si són dels fons d'armari o els altres el que estaven seran els fons d'armari. Al mig del camp, amb el Gómez i el Luis, el Suárez, el Denis Suárez, crec que han fet un fons d'armari que és el que necessitàvem. I davant, bueno, tenim l'Alcácer, que ja veurem aquest xaval quantes vegades juga i què és el que pot fer, però per lo menos se'l veu mentalitzat a el que ha vingut. Amb 23 anys que acaba de complir, té temps de sobre per poder-se adaptar i jugar. Jo crec que aquest any el Barcelona, jo particularment, no penso patir. No penso patir perquè crec que tenim molt més bon equip que tot el resto de la Lliga
Espanyola. No, jo em comentava més per l'estil de Ter Stegen a la porteria, que no, és un estil arriscat,
però ja el tenim,
tal com reclama el joc del Barça.
O sigui, pateixo més pel Filicen que pel Ter Stegen.
No, o sigui, el pobre es va estrenar com es va estrenar.
Ara, però es va estrenar amb un partit que, bueno, deixem
que acabava d'aterrar, com diu la...
Acabava d'aterrar, no havia posat ni les maletes a l'armari. Llavors, jo el Filicen el vull veure jugar, simplement no el coneixo, no puc opinar. Millor que el Ter Stegen? No ho crec.
Però què farà Luis Enrique? Farà la mateixa... Bueno, no la mateixa, però combinarà els porters per competicions o tindrà Ter Stegen?
Té pinta que no, perquè va començar amb el Ter Stegen de titular i pinta que serà el titular a la Lliga i el primer partit de Champions ha posat Ter Stegen.
I la Copa?
Jo crec. Bueno, a la Copa potser sí que... Que pugui posar el Filicen.
Si tens un jugador no el fas jugar...
De totes maneres ens has fet un mort amb el sentit de la paraula de problema que era el Bravo, i dintre d'una temporada tornem a tindre el mort del Felsen, perquè el Felsen és un jugador...
És jove, és que
jove. 27 anys té. Clar, llavors és un porter que ha jugat sempre de titular en l'Ajax i a la selecció holandesa. Ell diu que sí, que ve aquí a jugar-se al puesto i tal, però quan porti una o dues temporades sense jugar, ja tenim el problema armat una altra vegada.
Un altre.
Sí, a mi el tema de la porteria, el que em sap greu, sincerament, és el com ha quedat la posició de Masip.
Correcte.
No? És un jugador que és un nano de la casa, de, del futbol català, ha sortit del Mercantil, i jo crec que deu haver costat molt prendre la decisió, perquè és enviar un missatge a la base no pas positiu.
El mateix que es dona en fitxant a Paco Alcácer quan tens a Munir. Jo, per mi, són dos fitxatges que són bastant prescindibles, som perquè tens...
Han fet un intercanvi de cromos.
Dos jugadors... Sí,
bueno, intercanvi de cromos amb uns milions de, al revés.
Sí, correcte. Jo, per mi, Munir és un jugador que té moltíssima progressió, que per fer el paper que farà el Alcácer el pot fer ell perfectament.
I tant.
I amb el cas de la porteria em sembla que és un cas no similar, però gairebé similar, perquè jo he seguit anys a Masip a la porteria del Barça B, i em sembla que és, potser li falten 4 o 5 centímetres, però, bueno, però és un sí. porter magnífic.
El de la Bot no és
molt més alt que ell, eh? Potser aquests 4 o 5 centímetres, però és un gran porter. A mi em va agradar molt en els anys al filial, i crec que és un porter que té qualitats de sobres per fer de suplent de Ter Stegen en uns quarts de copa, en unes semis de copa, i una, que és el que farà Silesen.
Sí. És que de totes formes el lloc de porter, i l'entrenador ens ho pot dir millor, és molt difícil tindre un bon equip de porters, diguem-ne, tindre dos, tres porters que necessita una plantilla, és molt difícil. Perquè el porter ja sap de que amb el 90% dels casos un és el titular i és pràcticament intocable. I els altres han de saber estar allà i saber que quan tenen l'ocasió i tenen que sortir, intentar-ho donar tot. És de mentalització, jo crec que és un dels llocs més difícils de treballar per
és
un entrenador.
Difícil,
per mi, penso des de la fora.
Absolutament, tant és així que estem incorporant la figura de l'entrenador especialista,
sí.
Perquè és que realment s'ha de saber, tenen una mentalitat o tenen una manera de funcionar els porters que és peculiar, eh? És molt complicat.
No, és que és
i mantenir aquest equilibri
té que ser molt difícil.
Jo hauria portat abans el Reina que el Silesen, perquè el Reina venia aquí i sabia que venia. 35 anys crec que té el Reina ara, és l'edat del Valdés.
Bueno, de fet és el paper que
sí,
fa la selecció,
però
ell
venia
no?
aquí, sí, arrebaixava el sou i sabia a què venia. Sí. I si tu tens necessitat del segon porter, és un bon porter el Reina, no és un matat, eh?
No.
És un bon porter. I t'estalviaves ja el possible problema, que tindrem el problema amb el Silesen a finals de la temporada que ve, quan hagi jugat només 3 o 4 partits.
No, com ara hem tingut amb el Bravo i el Ter Stegen, de que els dos són grans porters, els dos són per ser titulars, per mi, la meva opinió, i jo crec que la decisió del Barça de deixar marxar el Bravo i quedar-se el Ter Stegen ha sigut encertada, no perquè sigui
millor. És lògica, és lògica.
No perquè sigui millor, sinó per qüestió d'edat.
Per qüestió d'edat,
de dir, bueno, el Ter Stegen tinc un futur assegurat i amb el Bravo em pot aguantar 1, 2, 3 anys, allargant molt.
I amb tot el que hem parlat, com veieu la temporada de Champions aquest any?
Tot depèn dels sortejos.
Pel Barça.
Tot depèn dels àrbits del Madrid.
No, i dels sortejos també, perquè aquestes competicions que venen a l'estil Copa, un 50% té que veure el sorteig, perquè no és el mateix el grup del Barcelona que el grup del Madrid, que el grup del Sevilla. O sigui, depèn del que tinguis la sort, o del grup de Leicester. El Leicester ha tingut un grup que, bueno, que acabarà primer, el Leicester del seu grup, perquè té un grup de pa sucat amb oli. Per tant, tot depèn del grup que tinguis, tindràs més desgast, menys desgast a la temporada, i llavors et permets tu fer unes alineacions o unes altres alineacions. De totes maneres, jo confio, encara que això la sort també intervé, que el Barcelona arribarà molt lluny, i potser arribem a Cardiff i tot.
És a Cardiff, no, la final?
A Cardiff.
Sí.
Veurem què passa, clar. Si passa el que va passar la temporada passada...
Això que diu el Josep Maria és una reflexió típica de gent que estima molt a un equip.
Ja.
Que és el
no,
cas.
Però en general...
Mira, Josep Maria...
No és el mateix del Sevilla que li hagués tocat al grup de Leicester...
Sí, però escolta'm una cosa. Si un club que té el que té el Barça, digue-li prestigi, digue-li jugadors, entre ells un tal Messi, per exemple... Digue-li capacitat de tota mena a nivell de tots els tal per poder competir a Europa. Ha d'estar preocupada de la sort, apaga i va munt.
No, jo no dic que
el que han de fer és anar al camp de l'Atleti de Madrid, com l'any passat, i passar-li la mà per la cara a un equip que té 300 milions menys de pressupost a l'any. Això és el que ha de fer.
Però...
I que es deixem d'històries. El que ha de fer és que arribi a la semifinal de Champions, obligatòriament, Real Madrid, Bayern Múnich, Barça i
Juventus
i Manchester.
Manchester,
El City, perquè l'altre no hi és, perquè és que estan obligats. Ara, que després el futbol és futbol, com diem sempre, i poden passar accidents, però això dels sortejos, les mans negres, això és religió. Religió, Josep Maria, és religió, és creure en el que un vulgui creure. I després, que si l'àrbitre tal, que si l'àrbitre... També religió, perquè al final al camp estan tios que cobren una pasta immensa per rendir. I el Barça, justament, té els jugadors que més pasta cobren perquè són els millors.
Però, a veure, és religió.
És religió, però relativa.
Perquè Jesús, un àrbit fa un fallo, pita un penalti que no és, en contra, i et decideix un partit.
I això passa a favor i en contra. Recordem les semifinals amb el Chelsea, amb aquelles jugades amb Drogba i companyia. Això, al final és futbol d'alt nivell, i que una mica de diferència, una decisió en un moment determinat et deixa fora. Cas de l'any passat, sense anar més lluny, en què no et pitin un penal clamorós faltant 3 minuts que faltaven, no?, al camp de l'Atlètic de Madrid. Bueno, després d'això podem fer més o menys apologia, però la realitat és aquesta. Aquell penal es pita i canvia tot, perquè jo anava a una pròrroga, i a la pròrroga haguéssim vist si guanyes i perds. Això ja és fer una mica d'història ficció. Però la realitat és que el Barça no podem, amb un sorteig que toca el Celtic de Glasgow,
no ha de patir.
O que toqui, qui és l'altre, l'alemany?
El Mönchengladbach.
Un equip que no saben ni com collons es pronuncia, perdó, ha d'estar preocupat el Barça.
No.
I que després en el creuament li toqui el Porto, o li toqui...
estaria bé.
Clar, és que... I després... Després, com sempre, el futbol és que en el moment just guanyis.
Com el Madrid.
Ja està.
Sí, com el Madrid.
Ja està. Sí, i al final, què
comptarem? El Madrid no va jugar al res.
El Madrid, l'últim moment.
88 i 94.
Exacte, en 6 o 7 minuts, bueno. I tots contents. I cosa que aquí, bueno, ara estarien els diaris de l'esport, el Mundo Deportivo i tots, estarien traient forquilles i gabinets per tot arreu.
De fet, aquesta temporada es veurà realment quina... no sé si la capacitat, però la mà de Zidane. Comença la temporada, és un equip que se suposa que és el que ell... perquè no han demanat. No ha demanat res, que és fitxatges.
Sí que ha demanat, que no li han donat.
Exacte. Vols dir?
Home, ell va demanar Pogba i Pogba va vindre.
I va insistir molt en Pogba.
Va demanar...
Bueno, però...
Tindrà alguna cosa a veure que és francès, com ell.
No, és casualitat.
Però va demanar Lewandowski, tampoc li van portar. Va demanar, el que passa que...
Bueno, això és el mercat, aquests jugadors.
Anem a veure. El Madrid sempre ha estat, a les últimes 3, 4, 5 temporades... fent uns fitxatges super multimilionaris. Això potser s'ha acabat, també, perquè millorar el que té el Madrid com millorar el que té el Barcelona és molt difícil. Llavors has de portar 2-3 jugadors i no tens més en el mercat per portar.
El que està clar és que les properes temporades s'ha acabat segur, perquè no poden fitxar.
Això ja parlarem, perquè si donen la cautelar...
Són dues finestres... el desembre, el gener i el juny d'any que ve.
Però ja veurem si li donen la cautelar. A Barcelona no li van donar, al Madrid li donen la cautelar. Si no, el cautelar
Madrid i Atlético, no?
Sí. Madrid i Atlético.
Els dos.
Jo he llegit dues coses contradictòries. Una que no poden fitxar i una altra que sí poden fitxar, com va fer el Barça.
Tu pots fitxar, però no pots inscriure'ls.
No podien ni fitxar.
Llavors els tens que tindre cedits en un altre club.
Vale. O que no entrenin, o... Perquè en cas dels dos que tenien
el Barça, l'Àlex Vidal...
Havien d'entrenar a part.
Exacte.
Sí.
L'Àlex Vidal i l'Arda
Turan. Excessiu, això, no? Però bueno...
Està. Tu pots fitxar el que vulguis, però llavors o el deixes en un altre club o el tens sense...
No, jo crec que ells han pres una decisió conscient de no... independentment de després si poden o no arribar al que volien, com a carta als Reis, però conscientment només han reincorporat a Morata i han pujat un parell de nanos del filial.
L'han recuperat de l'Espanyol.
Siguem realistes, vull dir, al Madrid li ha sortit la jugada com li ha sortit. El Madrid, el Florentino Pérez, que és el ser aquest superior, la seva il·lusió era recuperar el Morata, però per treure 70 quilos pel Morata.
Sí.
I no és que no hagin volgut vendre el Morata, és que ningú ha vingut amb 70 quilos pel Morata.
I el James també el volien treure, tampoc.
Volien treure el James, llavors fer un bon calaix i llavors fitxar el Pogba per el que li diguessin. però com que no ha fet quatre, llavors sí, clar, que han de vendre, que no volien a Morata. No, han de vendre que Morata és Déu i que quin reforç més bo. És el que venen, però en realitat a Morata era una operació financera.
Sí.
Que els hi ha sortit malament, i els hi ha sortit malament perquè el senyor Florentino Pérez, que és aquest ser superior, es creu de que tothom vol anar a Madrid, que tothom que a Madrid de xances, i que es barallaran els jugadors per anar-hi. I actualment ja no s'hi barallen. Potser fa uns anys sí, però ara ja no s'hi barallen.
No, perquè els jugadors, com el Pogba, i més el seu representant, equilibra ràpidament la balança de què pesa més, 100 milions o 90, no? Pesa més 100 milions més les seves comissions, que se'l corre, i això els jugadors, hi ha jugadors professionals i hi ha jugadors mercenaris.
Evidentment, però jo crec que no hi ha cap jugador en el món, si traiem el cas de Messi, i poc més en aquests moments que costi això.
No,
jo estic totalment convençut.
Tan sobrevalorats.
El que passa que el mercat està com està i els diners que hi ha a la Premier en aquests moments estan inflacionant el mercat, igual que fa uns anys eren els diners de la Lliga les que inflacionaven el mercat, i els equips potents d'Europa no arribaven perquè aquí es pagaven milionades per un jugador de medio pelo, no? Aquí recordem, al final, car i barat és una qüestió de rendiment. Què és car? Car és Coentrao, en el cas del Madrid, 30 milions d'euros per un jugador que
podria estar regional, eh?
O Danilo, o Douglas, o aquest tipus d'operacions que dius, bueno, sí, són jugadors que en el seu moment segur que tenien un potencial, però evidentment no d'aquest nivell de preu. En canvi, hi ha jugadors que estan contrastadíssims, i aquests són intocables, perquè estan blindats, digui el que es digui, perquè a més a darrere hi ha una infraestructura de marca molt important. Quan parlem d'un Pogba o parlem d'un jugador d'aquest estil, estem parlant de contractes amb Coca-Cola i amb marques de primer nivell.
I que les marques a l'hora de fitxar per un i per l'altre també influeixen, perquè si la marca vol obrir mercat cap allà, se'n va cap allà, el jugador, no se'n va cap allà.
Com el Neymar, totes aquestes coses que estan sortint referent al Paris Saint-Germain, que el volia fitxar, jo crec que el Neymar evidentment també va valorat a l'equip que està i el que li representa Barça, no? Com a marques publicitàries que li poden entrar jugant aquí i no jugant al Paris Saint-Germain.
No, i a més és del Barça.
Sí. Bé,
recordem alguns partits d'aquesta jornada. El Barça jugarà al camp del Leganés a la una.
Al Lagonés.
Sí, al Lagonés, sí.
A la una del migdia, a l'hora del vermut.
A la una.
Hi ha un quart de cinc de la tarda a l'Atlético Sporting. Diumenge, per cert, hi ha un interessant partit entre l'Espanyol i el Real Madrid. Us sembla?
No.
Tindrà no poca història.
No és interessant, perquè ja sabem què passarà. Si és que la gran notícia, la supernotícia, és que l'Espanyol empatés. Ja no dic guanyar, empatés.
Home, doncs ja seria benvingut un empat.
Això
donem-li una mica de confiança a l'Espanyol.
Donem confiança a l'Espanyol i que el Madrid, encara que vagi líder i porti 4 jornades i ha guanyat tot i així, jo no sé si heu vist els partits, jo els he vist tots, els del Madrid.
Jo he vist alguna part del partit.
Ara que parlàvem de Zidane, poca proposta, no?
Exacte, de moment...
No, però l'Espanyol...
No està ja, bé, ja veurem el que fa. Està a la mateixa línia.
Va golejar amb el Celta i així, però si t'analitzes el partit que va golejar amb el Celta...
Sí,
però... En un moment puntual
sí,
que...
No, però és que el Madrid no juga res, però té un potencial que
per decidir
l'Espanyol ja sabem el que fa, l'Espanyol. Si és que és així, no és la mateixa la intensitat que juga l'Espanyol contra el Barça contra el Madrid. No. Això ho sabem tots. I a partir d'aquí
algun dia es té que trencar aquesta dinàmica,
sí,
perquè
algun dia sonarà la flauta.
7 o 8 anys que no passa.
Josep Maria,
a 3 quarts de 9 el partit entre l'Espanyol i el Real Madrid, un Espanyol que li hem de donar un vot de confiança amb aquesta renovació que li ha donat la volta al
sí, però li falla la defensa.
Al sac.
Li falla
bueno, treball.
Ha renovat bé, però
a què passa?
Pensa que ha curt amb la defensa, li falta... Si té
però sembla que han reconvertit el David López a central i
David López
que
ha tornat
Sant Cugat,
del Calcio.
Sí, està a Nàpols.
Ha tornat a casa.
Va començar molt bé i va començar a perdre protagonisme després de quan se'n va anar a Benítez. Va començar a perdre protagonisme i ha acabat jugant més aviat poc. Que va ser, clar, és equip de UEFA o era equip de UEFA, ara Champions, no?
Sí.
I volies o no, quan hi ha dues competicions vas
tens més opcions,
repartint minuts, però ha acabat jugant més aviat poc.
L'Espanyol té tres defenses. Sí. Sí. Si tu analitzes el jugador per jugador, té tres defenses. No en té més, els altres s'han d'aclimatar.
Hem de tancar la paradeta i dir que aquesta temporada som del City, eh?
Sí, jo he vist totalment. El partit del City... Sí.
Ja tinc la samarreta encara.
Jo era del United,
falta,
eh?
I li
perdona.
Falta molt per jugar, eh?
Sí, perquè hi ha coses que no em quadren. No em quadren, hi ha coses que no em quadren. Però jo et dic que per club, per història, sí, pel que representa i significa, m'agrada més el United. Dit això, us emplaço a la setmana que ve, que incorporarem el Ricard Vicente a la tertúlia. Bon cap de setmana, sigueu bons.
Igualment.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.